els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank.
De seguida us expliquem les últimes novetats sobre la consulta sobiranista i la polèmica del Constitucional. Abans, dues informacions d'aquesta mateixa matinada que ens tenen molt pendents. Hi ha tres alpinistes espanyols desapareguts des de dilluns al Pakistan, on feien l'ascensió d'un cim de més de 8.000 metres. Formen part d'una expedició integrada per una desena de persones. Entre ells hi ha el català Xevi Gómez, del grup Muntanya de Sarrià de Ter. Des de llavors no tenen notícies d'ell i, quan sigui possible, un equip de rescat iniciarà les tasques de recerca. De seguida intentem donar-vos més informació. També aquesta matinada hem sabut que els Mossos han començat a desallotjar les naus del barri de Poblenou a Barcelona. Hi vivien més de 300 persones, la majoria immigrants sense papers, però també s'hi havien instal·lat altres col·lectius que havien rebut el suport de part dels veïns. Anem fins allà per saber l'última hora, a les 8:03. Sílvia Solanes, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs efectivament acaba de començar aquest desallotjament a aquestes naus abandonades de Poblenou al carrer Puigcerdà, volem dir. Hi ha desenes de furgonetes dels Mossos d'Esquadra que envolten l'edifici i no ens deixen acostar pràcticament a la zona on s'està produint aquest desallotjament. El que podem veure des d'aquí són alguns carretons amb ferralla, però com dèieu, unes 300 persones, la majoria immigrants, vivien en aquestes naus i la majoria d'elles vivien de gestionar aquesta ferralla. Sí que hem pogut veure en algun sortir tornar a entrar i també encara no fa ni 5 minuts que hem vist també un cotxe de la Creu Roja, baixant diverses persones de la Creu Roja que entraven també en aquestes naus. Pel que sembla, això seria perquè l'ordre judicial, el jutge hauria demanat a l'Ajuntament i als Mossos que fessin el que siguin per buscar-los un lloc on viure en aquesta gent que estava aquí a les naus. De fet, a les 8 del matí hi havia convocada una manifestació dels veïns que donaven suport a aquesta gent que hi vivia i perquè no els desallotgessin. Aquesta manifestació no s'ha convocat, tot i que sí que hem vist desenes de veïns, entre ells també alguns representants polítics que s'acostaven aquí per veure què és el que està passant.
A les 8:05 del matí, si cal, si no hi ha més remei, si s'intenta tot i res no funciona, declaració unilateral d'independència. És el veredicte del Consell per la Transició Nacional que veuria legítima aquesta via si el govern espanyol es tanca en banda. Això sí, buscant l'empara internacional. Jordi Barbeta ho explica avui a La Vanguardia, on detalla les claus de l'informe que el Consell de Savis farà arribar demà mateix al govern d'Artur Mas. Ho repassem amb la Carme Verdoi.
Primer pas, intentar fer una consulta legal i acordada amb el govern espanyol buscant itineraris jurídics. Si l'Estat ho rebutja, eleccions plebiscitàries per saber quin vincle amb Espanya volen els ciutadans. Opció A, que l'Estat prohibeix fer-les. Opció B, que les impugni. Davant d'aquest escenari, últim recurs, declaració unilateral d'independència. Seria legítima si té l'empara internacional. La pregunta ha de ser clara, no pot induir a la resposta. La data no pot ser l'11 de setembre. El motiu és que els convenis internacionals diuen que una consulta no pot coincidir amb una jornada que pugui influir en el resultat.
De fet, ha estat la possible data el que ha tornat a provocar tensions entre Convergència i Unió. Josep Rull va parlar de la segona meitat de 2014. El govern, però, ha demanat calma i recorda que encara falten alguns passos abans de buscar el dia D, i que, en tot cas, primer cal arribar a un acord amb Esquerra. El número 2 dels republicans, Marta Rovira, intenta rebaixar el suflé. Joan Herrera, d'Iniciativa, i David Fernández, de la CUP, lamenten que s'hagin hagut d'assabentar de les dates que hi ha sobre la taula a través dels mitjans.
La data ha de venir aguantada, ha de venir suportada per uns criteris i per unes reflexions serioses, que és el que ens sembla que està fent aquest Consell Assessor, aquest grup d'experts que té el govern a la seva disposició.
Que Madrid sigui maldestres no vol dir que nosaltres no haguem de fer bé les coses.
Constatar un cop més que ens assabentem més per la premsa que per un diàleg obert entre les diferents forces que volen per l'exercici ple del dret a l'autodeterminació.
Pere Navarro coincideix amb el PP i amb Ciutadans que és inútil parlar de dates. Són les paraules del líder del PSC i també d'Enric Millo i Jordi Canyes.
No sé com poden posar calendari a la consulta si no han fet res, absolutament res, del que els hi va mandatar el Parlament de Catalunya, que és, senyor Mas, negociï amb el senyor Rajoy.
Aquest és un govern que ha deixat els joves a la cuneta i s'ha donat a la fuga. Poder cap a Ítaca, no sé cap on anar, no?
Y ciertamente no tenemos fecha todavía para los presupuestos del año 2013, no tenemos fecha a día de hoy para los presupuestos de 2014, pero parece que ya tenemos fecha para consulta separatista.
Com un farà la boira, l'article de Salvador Cardús avui a La Vanguardia, titulat Un sol poble abans i després. El sociòleg constata que hi ha qui considera que portar els catalans a decidir a favor o en contra de la independència els dividiria de manera fatal, i continua que la divisió o la unitat no té res a veure amb el dret a decidir. Ho resumeix amb aquesta pregunta. Per què hauria de ser més preocupant aquesta falta de cohesió en una Catalunya espanyola que en una Catalunya independent? Una pregunta diferent de la que formula Alex Salmond al diari El Mundo. El director diu: ¿Dónde nos quedamos los centrados? Salmond sentencia: cada vez son más frecuentes los comentarios salidos de madre realizados desde Cataluña o desde el resto de España, y lamenta, en referència als articles d'alguns alcaldes del País Valencià, on en deien de molt grosses, quien se queda fuera asiste a un partido de tenis, sin estilo ni elegancia, pero con la pelota de la desinformación, que pasa de una cancha a otra, a ver quién la dice más grande. Tot plegat per aquest cas de l'alcalde del PP de Callosa de Segura, al País Valencià, que apostava per construir un mur de 10 metres que deixi Catalunya aïllada. Les 8 i 8 minuts. Això de Pérez Cobos és un escàndol de manual, escriu avui Pilar Rahola a La Vanguardia, i diu que fins i tot es podria estudiar la carrera de dret. L'article és arran de la polèmica sobre el president del Constitucional. A El Periódico, Enrique Hernández afina la ironia i assegura: si el portaveu de Justícia del PP fos alhora ministre de Justícia i president del Constitucional, ens estalviaríem temps, diners i principis. Al Punt Avui també hi llegim: la militància amagada de Pérez Cobos és un fet molt greu. A la llum d'aquesta militància, la suspensió de la declaració de sobirania del Parlament adquireix nous i aclaridors matisos. És per això que el govern i el Parlament han engegat una ofensiva contra el president del Constitucional. El volen apartar dels recursos encreuats que hi ha entre l'Estat i la Generalitat. Consideren que Francisco Pérez de los Cobos no podrà jutjar-ho amb imparcialitat. Ja han encarregat als serveis jurídics que en preparin la recusació. Ho va explicar ahir el portaveu del govern, Francesc Homs, que recorda que, per molt menys, per haver fet un informe per la Generalitat, es va recusar un magistrat en ple debat de l'Estatut.
No deixa de ser xocant que un recurs interposat per al Partit Popular l'hagi de dirimir i resoldre un militant del Partit Popular. Vaja, és difícil sostenir que es pugui ser imparcial. Que hi ha elements per una recusació... Escolti, si el senyor Pérez Trems el van recusar pel que el van recusar en el procés de l'Estatut, escolti, aquí ens sobren a cabassos d'arguments.
Andalusia i el País Basc també faran el mateix pas i demanarà la recusació de Pérez de los Cobos. El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, Xavier Bosch, creu que Pérez de los Cobos decidirà inhibir-se en tots els recursos presentats pel PP que afectin Catalunya. Arbós alerta que estem davant d'un cas sense precedents que pot deixar tocat de mort el prestigi de l'alt tribunal. Hi ha parlat la Míriam Díaz.
Arbós alerta la Generalitat que la recusació no prosperarà amb el simple argument que el magistrat té una posició ideològica genèrica. S'han de fer servir, diu, arguments sòlids. Arbós n'aconsella un.
La mera pertinença d'aquesta persona a un partit polític comporta necessàriament que tingui un interès en aquesta causa, i precisament perquè té un interès de naturalesa política s'hauria d'inhibir, i si no ho fa de manera voluntària, jo crec que hi ha totes les bases perquè aquesta recusació tingui tots els elements de prosperar.
Per això Arbós defensa que s'hauria de prohibir que un membre del TC militi en un partit per preservar la divisió de poders.
Doncs ara mateix en joc hi ha ni més ni menys que una cinquantena de litigis entre els governs català i espanyol. El més simbòlic, la declaració sobiranista. També hi ha la LEC o la prohibició dels toros que el PP va recórrer quan era l'oposició. N'informa Marc Martínez Amat.
Al maig eren 47 els recursos creuats d'aquí cap allà i d'allà cap aquí. Cada mes en cau algun o altre contra normes espanyoles que la Generalitat envia al Constitucional perquè considera que trepitgen l'Estatut o la Constitució, ahir mateix un recurs contra un reial decret sobre auditories ambientals, i també ho fa l'Estat contra lleis del Parlament. Afecten l'agenda de les retallades, amb els recursos de l'Estat contra l'euro per recepta i les taxes judicials, que estan suspesos, i la taxa bancària. I la Generalitat, al seu torn, ha portat al Tribunal les retallades via decret del govern de Rajoy en sanitat i educació. També hi ha foc creuat en les lleis d'horaris comercials, i l'agenda sobiranista no s'escapa de l'espasa de Damocles del Tribunal. No només la declaració de sobirania està suspesa, sinó també la llei de consultes via referèndum, que va aprovar el partit, ara és vigent, però espera sentència. És una batalla desigual perquè l'Estat juga amb avantatge. El govern espanyol té la potestat de paralitzar tota norma autonòmica que porta el Constitucional. La Generalitat calcula que això li ha fet perdre 873 milions d'euros que hauria ingressat amb noves taxes aquest any.
Avui està previst que el PP faci valdre la seva majoria absoluta a la mesa del Congrés i que tombi la petició del PSOE perquè el president del Constitucional s'expliqui. 3 minuts per un quart de 9 del matí. L'expresidenta del Parlament i del Consell de Mallorca, Maria Antònia Monà, té tots els números d'anar a la presó i aviat. L'Audiència de Palma va condemnar-la ahir a 6 anys per prevaricació, frau i revelació d'informació confidencial. En saber la notícia, va dir, via comunicat, que és víctima d'una causa general i que hi pensa recórrer. La Fiscalia, però, ja l'ha citat aquest matí per demanar mesures cautelars. I és que Monà, que és la política que més poder ha acaparat A les Balears, en els últims anys, acumula més condemnes. En té pendent un altre de 5 anys i mig per un altre cas. Corresponsal de RAC1 a Palma, Celestí Oliver.
11 anys i mig en total per dues condemnes que ja arrossega Munar, una de ja fa un any. Per això, la Fiscalia podria sol·licitar a partir de les 11 presó preventiva també per evitar la fuga. Munar es convertiria així en el primer pes polític entre reixes de les Balears, que ha estat clau per decidir governs autonòmics. Qui sí hi anirà segur són els seus anteriors homes de confiança en el seu partit, Unió Mallorquina, que van ser tots dos consellers de turisme en l'anterior legislatura. El Suprem ha confirmat 4 anys de presó per a Miquel Nadal i 3 per a Francesc Builds, qui entre avui i demà hi anirà, tots dos per malversació de doblers a favor de companys de partit.
Jaume Matas, en canvi, ha esquivat la presó, almenys de moment. El Tribunal Suprem ha decidit rebaixar-li la condemna de 6 anys a 9 mesos. L'Audiència de Palma va condemnar l'expresident balear i exministre del PP per un cas de corrupció relacionat amb el Palma Arena. Li atribueix tràfic d'influències, però no malversació. Matas va presumir de la justícia espanyola després de rebre la notícia. Celestí.
Matas, satisfet que es demostri, ha assegurat que els jutges i fiscals del cas Palma Arena s'equivoquen. Com en aquest cas ha sentenciat, la veritat s'acabarà imposant també en la resta de causes judicials que té pendents, 11 d'un total de 26 del cas Palma Arena, i que espera que li siguin igual de favorables que aquesta absolució del Suprem, que només ha mantingut un dels 6 delictes pels quals el condemnava l'Audiència, el de tràfic d'influències, càrrec contra el qual la seva defensa interposarà un recurs.
Siempre he creído que el tiempo y la justicia pondría las cosas en su sitio, haría que la verdad se impusiera. Siempre he tenido esta convicción.
Davant el descrèdit de la justícia que pot aixecar entre els ciutadans aquesta sentència ferma, Matas ha reconegut que arriba en el pitjor moment social per defensar la seva innocència. I ni paraula del fet d'aparèixer en la comptabilitat de Bárcenas.
Què en diuen els diaris, Andrea Cusialls?
Doncs al Punt Avui, l'expresident de les Balears apareix com una de les cares negatives de la notícia sota el títol Benevolència Judicial. A l'editorial del periòdico recorden que encara li queden 18 judicis pendents per la seva gestió al govern de les Illes Balears. El columnista Joan Anton Losada assegura que la reducció de la pena només fa que confirmar la idea que de la presó se'n salven els polítics eximportants. El diari Ara també li dedica l'editorial i es pregunta si la corrupció política a les Balears és només una qüestió del passat.
I què en diuen els diaris de les Illes?
L'última hora titula en portada Cara i creu judicial i acompanya una fotografia de Jaume Matas i de Maria Antònia Munar amb la frase Matas somriu, Munar s'enfonsa. El diari de Balears diu que el Suprem lliura Matas de la presó, mentre que el diari de Mallorca puntualitza que el Suprem condemna Jaume Matas per corrupte però el salva de la presó. El mateix diari, en una anàlisi, considera que davant la inhibició del Suprem amb el corrupte Matas, l'Audiència de Palma segueix condemnant la corrupció i a Munar i conclou que l'expresident ha passat de molt delinqüent a delinqüent a seques.
Doncs sentim ara l'opinió de l'escriptor i col·laborador del món a RAC1, Sebastià Alsamora.
Jaume Matas i Maria Antònia Munar personifiquen millor que ningú allò que ha estat la política balear i per extensió espanyola de la transició avançà. Tots dos pertanyen a allò que ara delicadament s'anomena elites extractives, que traduït significa xoriços al poder. Tots dos robaven d'allà mateix. Tots dos ho feien a l'engròs i fins i tot van arribar a fer-ho conjuntament, com a socis de govern. Ara bé, encara hi ha classes. Mentre Maria Antònia Munar robava des d'un partidet local que s'anomenava nacionalista, Unió Mallorquina, extingit precisament a causa dels seus casos de corrupció, Jaume Matas ho feia des del tot poderós PP, pel qual va arribar a ser fins i tot ministre. El resultat, 9 mesos de presidi per a Jaume Matas, que ni tan sols haurà de complir, i 6 anys de presó per Maria Antònia Munar. Com va dir un tal Joan Carles, la justícia és igual per a tothom.
Aquest matí en parlarem amb Cosme Bonet, membre de l'executiva dels Socialistes Balears i que va ser conseller de la presidència durant la legislatura de Francina Armengol. Un quart i un minut de nou del matí, els diaris donen per fet que la renúncia de José Antonio Griñán al capdavant de la Junta d'Andalusia està relacionada amb el presumpte cas dels ERES fraudulents. José Antic diu a La Vanguardia que és una renúncia express que no estava sobre la taula fins ben entrat el mes de juny i que avui té tot l'aspecte d'estar vinculat a l'abans del procés judicial en el tema dels ERES. Diu que els coneixedors dels detalls de l'afer creuen que hi ha serioses possibilitats que el frau acabi en la imputació de Griñán. Avui el rostre de l'encara president andalús ocupa tota la portada de l'ABC. Titula Los ERES acaben con Griñán. i el situen al llindar de la imputació, un relleu que Grinyan ha denunciat aquesta tarda a Montse Martí i que es farà oficial al setembre.
El seu lloc l'ocuparà la consellera de Presidència, Susana Díaz, que es convertirà en la primera dona a presidir Andalusia. Tot plegat es va acordar ahir a Madrid en una reunió on hi havia Alfredo Pérez Rubalcaba. Ara serà Susana Díaz qui haurà de decidir si esgota la legislatura actual, que acaba el 2016, o bé si avança les eleccions. El PSOE ho desvincula del cas dels ERO's i Grinyan sempre ha argumentat que deixa la Junta per motius personals, però la jutgessa cada cop apunta més amunt fins al punt d'imputar l'exministre Magdalena Álvarez. Justament demà, declararà l'exinterventor de la Junta, que molts apunten com un testimoni clau.
Avui hem sabut alguns detalls del que Mariano Rajoy podria dir la setmana que ve. Els avança la Razón, segons el diari, el president del govern espanyol defensarà que les cuentas del PP són intachables. Tanco cometes, també diu que valora assumir que es va equivocar confiant tant en Bárcenas. Des del punt, Xevi Xirgo avisa en un article titulat No se n'adonen que mentre la majoria de la societat ja ha fet el tomb, els partits continuen reaccionant amb respostes de manual. Una compareixença, la de Rajoy, que s'ha de fer en format de debat extraordinari. L'oposició ha deixat ben clar que no permetran que el president espanyol es desviï del cas Bárcenas i disfressi les seves explicacions amb temes d'actualitat política i econòmica. Madrid, Mireia Garolera.
El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, insisteix que el centre d'atenció és el cas Bárcenas.
El presidente Rajoy no viene al Parlamento, sino que le traemos al Parlamento. En esa sesión vamos a discutir de lo que la inmensa mayoría de los españoles quieren que discutamos, que es el caso Gürtel o el caso Bárcenas o mejor, el caso PP.
Joan Tardà, d'Esquerra Republicana, recorda al president espanyol que esquivar tant com pugui la corrupció dins del seu partit és fer trampes.
Apelamos a que sea honrado y si además quiere hacerlo trampes en el debate parlamentario, la verdad es que le caerá la cara de vergüenza.
Una altra fórmula que farà servir avui l'oposició per visualitzar que el centre d'atenció és el suposat finançament irregular del Partit Popular és no retirar les peticions que han presentat perquè comparegui Rajoy i que s'han de votar aquesta mateixa tarda al Congrés.
L'endemà de comparèixer al Congrés, Rajoy començarà les vacances. Ho farà en una casa rural de Ribadumia, Pontevedra, que costa 270 euros la nit. En total, se n'hi gastarà com a mínim 4.000.
Està en una finca de 3.200 metres quadrats, amb una piscina amb vistes a la Ria d'Arousa. És un lloc aïllat i tranquil que Rajoy ha triat perquè no vol deixar-se veure en llocs concorreguts, tot per no topar-se amb alguna manifestació, com les que fan els afectats per les participacions preferents.
Per cert, que el diputat d'UPyD, Toni Cantón, ha tornat a fer una de les seves al Twitter. Ahir va fer befa de l'addicció del president i en un tuit deia no queríais comparecencia, pues os la voy a poner el día 1 de agosto, a ver cómo os lo montáis con vuestra familia. Tot plegat ho va escriure en un tuit on cadascuna de les S hi posava una H, imitant segurament l'addicció que fa Rajoy quan parla.
La líder del partit, Rosa Díaz, de seguida va estirar-li les orelles i davant del rebombori, Cantó es va disculpar amb una nova piulada on deia siento la imitación de antes, la verdad es que no procedía. I en aquest sentit, El Mundo, sota el títol El niño consentido de Rosa Díaz, opina que fer befa sobre l'addicció dels altres demostra una falta d'enginy i diu que s'hauria de cridar l'atenció a Toni Cantó.
A tot això, Josep Antoni Duran i Lleida intenta treure ferro a les seves declaracions. Va ser via Twitter en dues piulades on primer va desmentir que el president de la Comissió Europea li hagués demanat si Bárcenas podia fer tombar Rajoy i després va matisar que les institucions comunitàries no tenen cap preocupació per aquest tema. Però hores abans havia dit això.
Sí, es cierto, él me preguntaba al final si creía que eso podía provocar una caída de Rajoy, yo creo que Rajoy tiene mayoría absoluta, creo que tiene una mayoría fiel en el seno del grupo parlamentario y no pienso que nadie del Partido Popular, que son los que deben decidir si Rajoy debe continuar o no, esté pensando en sustituir a Rajoy, sinceramente.
On sí que ressona la preocupació per una possible dimissió de Rajoy és a la premsa internacional.
L'influent setmanari alemany, Der Spiegel, fins i tot planteja en el seu editorial si Soraya Sáez de Santamaría serà la substituta del president espanyol. Diu que no ha sortit esquitxada pel cas i és la política femenina més poderosa i més influent de l'Estat.
A les 8 i 21 minuts, la gerent del PSC, Lluïsa Bruguer, declara aquest matí davant de la jutgessa que porta el cas de l'espionatge de Método 3. Busca proves que la gravació de la conversa al restaurant La Camarga es va encarregar des del carrer Nicaragua. Diversos correus a què ha tingut accés avui La Vanguardia demostren que la relació entre l'agència i el PSC era més que fluida. Ahir vam poder sentir per primer cop el qui serà entrenador del Barça les dues properes temporades. A la roda de premsa de comiat a la seu de Newell's Old Boys, Tata Martino va fer bo el tòpic sobre els argentins i la seva capacitat per parlar i va deixar clar que les seves compareixences no seran breus.
Lo que significa en mi carrera como entrenador este paso, la envergadura de la,
de la plantilla de Barcelona, con lío inclusive, que seguramente cualquier entrenador desea. Y obviamente lo que más nos desvela en estos momentos es estar a l'altura de la circunstància.
Venerat a la premsa argentina, elevat a l'alçada del Papa Francesc, que aquí tothom li dona la benvinguda, i avui és imprescindible llegir Ramon Besa al País, que diu que ofereix detalls que conviden a ser respectuosos amb la seva obra i també amb la decisió de la directiva. Besa creu que el club no necessita res més que no sigui un entrenador disposat a continuar la feina de Pep Guardiola i de Tito Vilanova. Més coses, plou sobre mullat, les pedregades estan castigant, i de quina manera la demarcació de Lleida, la d'ahir al vespre, va afectar 50.000 hectàrees de conreus. Les Garrigues és una de les més perjudicades, va ser la sisena pedregada des de principis de juny, amb pedres com pilotes de ping-pong que han acabat de destrossar la collita que quedava. A tot això, les pluges d'aquesta nit i matinada han obligat a reallotjar campaments d'estiu. Al Berguedà i al Ripollès s'han hagut de portar cobert 124 joves i monitors que estaven acampats, però estan perfectament. La frase de la setmana l'aspira la ministra de Sanitat, Ana Mato, que resumia d'aquesta manera que el govern espanyol deixa fora de la reproducció assistida les mares solteres i les lesbianes. Ana Mato ho resumia d'aquesta manera dient que hi ha una sèrie de criteris i que no considera que siguin discriminatoris. A Catalunya, fa 2 anys que les lesbianes o les mares solteres s'han de buscar la vida a la privada. La normativa de la Generalitat per finançar tractaments de fertilitat és igual de restrictiva que la que proposa Ana Mato. I la notícia optimista amb l'Heroi Merlin és per la reducció en el consum de bosses de plàstics.
En els últims 4 anys s'han aconseguit rebaixar-ho a la meitat. Aquí ha estat clau el fet que s'hagin de pagar la majoria de comerços, sobretot els supermercats. Ara cada català gasta 179 bosses l'any. Això són 20 menys que la mitjana europea. Es calcula que al fons del Mediterrani hi ha 250.000 milions de trossos de plàstic i que cada segon se'n llancen 200 quilos arreu del món.
Canviar la pintura de la sala d'estar. Quina bona idea. Reformar la cuina o el bany. Quina bona idea. Renovar la decoració de la llar. Quina bona idea. I fer-ho tot al millor preu. Quina bona idea.
A l'Heroi Merlin tens centenars d'idees amb la millor relació qualitat-preu. Vine a descobrir l'àmplia gamma de productes a l'Heroi Merlin Badalona, La Maquinista, Sabadell, Sant Boi de Llobregat i Tarragona. L'Heroi Merlin. Dona vida a les teves idees.
I a 5 minuts per 9:15, la resta de l'actualitat en format més breu amb Xavi Pardo.
El síndic de Greuges vol que s'indemnitzin totes les víctimes de pilotes de goma. Rafael Ribó calcula que des del 2009, com a mínim 6 persones han perdut un ull per l'impacte d'un d'aquests projectils que fan servir els Mossos per dispersar actes violents. El PSC demanarà que puguin votar els més grans de 16 anys. És la proposta que portarà al ple extraordinari d'aquest dimecres sobre atur juvenil i que van proposar els socialistes mateix. El seu líder, Pere Navarro, espera objectius pressupostaris concrets. Els Hucs de Cambridge van sortir ahir al vespre de l'hospital amb el seu fill als braços, però encara mantenen el misteri del seu nom. El nadó ja és el tercer en la línia de successió.
I els esports amb Repsol i l'Oriol Pablo.
L'Espanyol espera poder anunciar el principi d'acord amb el qual ja ha arribat amb el Fluminense pel traspàs de Samuel Ros. El club comprarà el davanter amb l'ajuda d'un fons d'inversió del Brasil, amb qui falta resoldre la firma d'alguns documents. L'eslové Bostian Nachbar, a l'epivot de 33 anys, és el tercer fitxatge del Barça de bàsquet. El club ho va fer oficial ahir. Nachbar, amb experiència a l'NBA, arriba per jugar de l'epivot i ser el substitut de CJ Wallace. I el Mundial de Natació de Barcelona, derrota de la selecció espanyola femenina de waterpolo contra Rússia. Les noies de Mikioka van perdre per 6-7 i se situen amb un balanç d'una victòria i una derrota.
Porto 20 anys de mecànic i al meu taller veig cada dia motors amb problemes d'acceleració, estrebades i emissions provocats per vàlvules brutes. Per això jo faig servir només carburants Repsol, perquè mantenen les vàlvules netes i cuiden el meu motor. Amb aquests carburants t'estalviaràs molts problemes.
Carburants Repsol cuiden el teu motor.
I acabem els apunts amb un nom propi, Cecília Jiménez, que torna a la càrrega. El nom potser no el recordeu, però només cal dir que és la creadora de l'Exeomo. L'any passat ens vam fer un fart de parlar-ne. La senyora Cecília s'ha tret l'espinyeta que li va quedar amb tota la polèmica pel seu nyap de pintura al santuari de Borja, a Saragossa, i ha volgut demostrar al món que sí que en sap. Ha tornat a pintar l'Exeomo i ho ha fet molt bé. No passarà als llibres d'història, però cola. Això sí, la pintura no la trobareu a cap museu, sinó estampada a l'etiqueta d'una ampolla de vi, d'una edició especial amb el seu nom, Cecília Jiménez. Ha revelat que ja té 28 quadres preparats per una exposició. Diu que potser no són molt bons, però que estan fets amb amor.
El món a RAC1, amb David Jové.